Doncs ara en parlarem, però no arribem als 4 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, boira alta, i a més, avui l'Armando Álvarez ens ha d'explicar que fa 20 anys que va fer molt, molt fred. Soc el Ricard Álvarez, va, que en parlem tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Dimarts, avui, a 14 de desembre, hores d'ara, com et deia, no arribem als 4 graus a la ciutat de Lleida. Ara estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez des de l'Observatori Meteorològic de Lleida per parlar de la previsió meteorològica per avui i pels propers dies. També buscarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Marxarem cap a Q2 Consultors per parlar amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez. I, a més... Ja t'avanço que també estarà amb nosaltres avui el Joan Bellmunt obrint la finestra dels records. Amb tot això que ens plantarem a la una. A partir de la una, ja saps, el nostre viatge, tots els dimarts, amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, per tots o la pràctica totalitat dels cellers de l'ADO Costers del Segre. I a partir de 2:15, tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política, va. Va, que busquem aquesta actualització de la meteorologia, repeteixo, fregant però sense arribar-hi als 4 graus a la ciutat de Lleida, boira alta, boira de les darreres 24-48 hores. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Fa dos dies, que tenim boira, més o menys.
Sí, sí, bueno, ahir va ser...
Va parar el vent i ja està.
Exactament, després d'haver tingut 9 dies ventosos, sí, que poques vegades n'hi ha passat. Només he trobat el desembre de l'any 81, és a dir, que faria ara 40 anys. Mm. No va haver cap dia de boira aquell desembre, perquè va haver 15 dies ventosos. 15, que és el rècord, però ara hem tingut un començament, però de seguida que s'han calmat, han vingut les altes pressions i se'ns ha ficat, ara la boira cobre gairebé tota la meitat sud de Lleida, la Noguera, el Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra, sud del Solsonès, una mica la Conca de Tremp, però està lluint un sol que es petega a tot el Pirineu.
Vale.
De tal manera que en aquestes hores les temperatures més altes es troben a les cotes més altes.
Clar.
Les cotes més altes del Pirineu no han baixat de 4 graus positius. Ahir va arribar Baqueira Beret o Portainé a 2.400 metres a 12 graus de màxima. Avui està previst que les temperatures més altes de Lleida se registren a Sort, Pont de Suert, la Seu d'Urgell, amb 17-18 graus. Mentre Lleida, ahir, per exemple, no va passar de 5,5. És a dir, n'hi ha una inversió tèrmica brutal. Entre, per exemple, Esterri d'Aneu i Baqueira, la part més alta, n'hi ha 5 sobre 0 de mínima i Esterri 5 sota 0.
Home, et diré, Armando, que diumenge mateix,
sí,
a migdia, que va fluixar, sí, el vent i no hi havia,
sí,
boira,
sí,
i el sol era potent,
sí, ja van arribar a 17.
Fèiem una temperatura espectacular.
Sí. Va arribar a 17 graus, clar.
Sí.
Ara la boira aquí ens esclota, ens enclotat en tota la vall de l'Ebre, perquè segueix també cap a Zaragoza, cap a la Rioja, pues, i sembla que aquesta és la tònica per gairebé tota la setmana, no sé, al final de setmana, si podia haver algun petit canvi, que només seria que marxés alguna estona a la boira, però continuarem, si fa no fa, en la mateixa situació. I l'únic que varia són els límits de la boira, els límits de les zones altes de les Garrigues, les zones que estem per damunt de 500 metres, 400 metres, podien tenir estones sense boira per tornar-se a ficar de nit. I temperatures d'escàndol, sense vent, és a dir, aquests dies són els ideals per anar a esquiar.
El que vulgui.
Però sí, perquè és més fàcil canviar l'horari laboral que canviar el temps.
Sí, no, evidentment. Afortunadament, també et diré, afortunadament.
Demà es complirà 20 anys de la darrera onada de fred contundent.
Explica, que ja veureu, que tenim memòria feble. Què va passar fa 20 anys?
Pues aproximadament entre les 8 i les 9 del matí del dissabte 15 de desembre del 2001 va començar a nevar en tota la plana de Lleida i va estar nevant gairebé fins a les 9 del vespre-nit d'aquest dissabte. Les temperatures van caure en picat. A Lleida ciutat es van mesurar gruixos entre 17 centímetres, que jo mateix vaig mesurar fins a 20 o 21, però va arribar a gruixos de 30, 40 i 50 centímetres a la zona de les Garrigues, de l'Urgell, de la Segarra, i van entrar en una situació d'una onada de fred emboirada, que no, en totes les anteriors, almenys des de l'any 44 que tinc registrades, no havia passat mai. I van quedar emboirats sota zero 24 hores del dia durant 12 dies consecutius. Els dies següents, a partir del 27 de desembre, sí que va, en algun moment del dia la temperatura pujava per damunt de 0 graus, però van registrar més de 300 hores sota zero. Va ser una hora, una onada de fred contundent, amb registres de 10 sota zero, 12 sota zero a comarques, comarques del sud de Lleida. I, bueno, des de llavors hem tingut alguna petita onada, com la del febrer del 2012, però no, no amb aquesta contundència com la del 2001, al mes de desembre.
Bé, doncs esperem que no...
De moment.
Això anava a dir, que esperem que no, perquè és que, clar, 300 hores sí,
després,
sota zero és dur.
Perquè imaginar que la neu va quedar agafada.
Clar.
I no va marxar, sinó ja la traies a pala, es va quedar glaçada, bueno, i la neu, si no se trau al primer moment, queda pegada i glaçada i costa
a
molt.
Més, jo sempre dic el mateix, a la ciutat és molt bonica la neu la primera hora,
sí.
Després fa mania,
sí, sí,
em perdó, però ja m'enteneu.
De fet, aquell cap de setmana, 15-17 de desembre, pues, els nens van jugar molt bé, però després, a partir de dilluns,
pues problemes.
Els temes de transport en,
sí.
cotxe, etc., pues jo recordo que no vas venir ni en cotxe perquè vas venir a peu.
Que sí.
Però claro, són 2-3 quilòmetres a peu d'anada i de tornada.
Armando, parlem divendres, doncs.
D'acord.
Apa, gràcies.
Bona setmana. Encara que sigui en la boira, que també és bonica.
Gràcies, Armando.
Adéu, bon dia.
Ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, abans d'això, deixa que et recordi que demà t'oferirem el programa de migdia, el d'ara, el d'aquest moment, enregistrat aquesta tarda des de Comac. Ja saps que és un espai que fem habitualment la setmana abans de Nadal. Nadal és la setmana vinent, el cap de setmana, que sembla que parlem de Nadal, que està llunyíssim, no? És la setmana vinent, sí, en cap de setmana, però és la setmana vinent, ja és Nadal. A més, ho tenim tot a la mateixa setmana. La loteria, Nadal, nit de Nadal i Sant Esteve, ho tenim tot allí. Bueno, demà, avui a la tarda, a les 6, estarem a Coma, que enregistrant el programa de demà. Perquè si vols passar i ens veiem, doncs cap problema, des de les 6... fins a 7:45 estarem a Comac, al centre comercial, enregistrant el programa de demà. Dit això, anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat a 6 mesos d'inhabilitació i 1.080 euros de multa per un delicte de desobediència al secretari tercer de la Mesa del Parlament i exregidor de la CUP a Lleida, Pau Juvillà, per no despenjar uns llaços grocs del seu despatx municipal la primavera del 2019, tot i l'ordre de la Junta Electoral. La sentència considera provat que la raó de l'incompliment no va ser el desconeixement, sinó la voluntat conscient i intencionada de Juvillà de reivindicar l'acte de desobediència com un acte de dignitat i com a instrument de transformació social, tal com va manifestar ell mateix en xarxes socials en un article a la premsa el 4 de maig del 2019 i també ho ha reconegut durant el judici. Per la seva part, la CUP veu en la condemna del diputat Pau Juvillà un atac a la llibertat d'expressió i insta el Parlament a donar una resposta clara, que el departament i el Parlament no té feina. No deu tenir feina que se li amuntegui damunt dels despatxos que s'haurà de dedicar a això, però vaja, si per demanar-ho que no quedi. No deixem de parlar de política perquè, bueno, ja sabeu com estem a l'Ajuntament de Lleida, amb aquest pressupost que finalment no es va aprovar, degut a l'abstenció del Comú de Lleida, i que l'alcalde de Lleida va dir que se sotmetria, això ho va explicar ahir també el primer tinent d'alcalde, Toni Postius, se sotmetria a una moció de confiança per poder tirar endavant, entre altres coses, el pressupost. Doncs el govern municipal va començar ahir una ronda de contactes amb l'oposició perquè hores d'ara no sumen, i volen abordar aquesta qüestió de confiança la que se sotmetrà l'alcalde Miquel Pueyo després de no poder aprovar aquests pressupostos. Ho han assegurat fons municipals que van precisar que ahir Pueyo es va reunir amb tots els grups i regidors no adscrits, que per cert n'hi ha una pila, que tampoc havia passat mai, i va voler conèixer la postura i entaular una possible negociació per ratificar l'alcalde i d'aquesta manera donar llum verda als comptes municipals. De moment, la postura del govern d'Esquerra i Junts és esperar, ja que encara no han pres cap decisió sobre si buscaran acords alternatius per superar la qüestió de confiança i evitar qualsevol possible moció de censura. L'equip de Pueyo en tindrà prou amb aconseguir l'abstenció d'un sol regidor per convocar un ple extraordinari, com ja va fer divendres passat, i aprovar el pressupost. S'ha de recordar que l'alcalde va anunciar que la qüestió de confiança es faria després de les festes de Nadal, de manera que encara disposa de 3 setmanes per evitar-la. En aquest sentit, des de l'equip de govern van assenyalar que encara no han decidit si optaran per aquesta alternativa, ja que de moment molts dels regidors de l'oposició amb qui s'han reunit els hi fa falta el retorn sobre la seva intenció de vot. De totes maneres, el regidor Sergio González sí que ja està disposat a negociar, i recordem que amb un sol vot en tindríem prou. En fi, en parlarem avui, a 2:15, a la nostra tertúlia de polítics. Parlem d'esport barrejat amb coronavirus, perquè el Força Lleida ha anunciat avui, mitjançant un comunicat, que el partit que havia de disputar aquest proper divendres, 17 de desembre, el Barris Nord contra el Huesca, ha quedat finalment ajornat per la incidència de la Covid-19 a la plantilla aragonesa. Això ho avançàvem ahir, a la radiografia, i finalment doncs ha passat. El Huesca va jugar amb l'Oviedo aquest passat cap de setmana, on el conjunt asturià va comunicar posteriorment que s'havien donat casos positius a la plantilla. Els aragonesos van confinar-se a l'espera de resultats de proves PCR, però així tot, aquesta jornada quedarà ajornada. I a Lleida, des d'ahir ja, bueno, Lleida, tot Catalunya, però des d'ahir ja es pot fer la reserva de cita prèvia per vacunació d'infants de menors de 12 anys, de 5 a 11 anys, i a la demarcació de Lleida seran al Sant Joan de Déu, a Lleida, a l'Espai Mercat de Tàrrega i a Fira de Mollerussa, on s'habilitaran aquests punts de vacunació pediàtrica a Ponent. Per cert, que les xifres que ens dona Salut avui és de 346 contagis nous i una mort més. El Pla de Lleida supera els 700 punts de risc de rebrot i el Pirineu els 900. Pel que fa als hospitalitzats, en baixen 2 i, per tant, ens quedem amb 98, que no és que sigui una gran notícia, però escolta, millor que res. Fem una pausa ràpida i de seguida marxem cap a Q2 Consultors.
Aquest Nadal, el millor pernil a la teva taula. Subscriu-te al periòdico i et regalem una espatlla ibèrica a Enrique Tomàs. Dona't d'alta elperiódico.cat/subscriptors. El periòdico. Entendre-hi més.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el nostre moment en el que marxem cap a Q2 Consultors. Pots consultar la seva plana web, que ja et dic que s'ha renovat darrerament. www.q2-consultors.com, que recorda que estan també a Barcelona, a Viella, a Balaguer i a Lleida. I a Lleida els tenim al carrer Passeig de Ronda número 57. I després el número de telèfon, que aquest és la clau. Jo crec que és la millor manera per fer aquest primer contacte, aquest primer pas. 973-28-28-18. Mira que és fàcil de recordar, eh? 973-28-28-18. Allí et contestaran des de Q2 Consultors i a partir d'aquí, doncs, tu exposes la teva problemàtica, el que necessites, quina és la teva situació, i tranquils que t'assessoraran de manera totalment personalitzada. Amb nosaltres avui el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
L'advocat Josep Lluís Gómez, amb el qui, mira, quan nosaltres planifiquem el contingut d'aquest espai durant tota la temporada de ràdio, n'hi ha uns quants, però n'hi ha un que es fixe, que és parlar de la loteria. I clar, de la loteria en podem parlar durant tot l'any, però no em negareu que el mes de desembre i la loteria de Nadal, la del 22 de desembre, potser és el màxim exponent en el que ens sentim identificats quan parlem de loteria, que, repeteixo, de loteries ja n'hi ha un munt, cada dia, de primitives, de bonolotos, d'euromillones, de la 649, la 11, i n'hi ha moltes, i la nacional que també hi és durant tot l'any. Ara, la loteria de Nadal, doncs bueno, té aquesta envoltura. Clar, anem a parlar de les loteries, com sempre fem, des del punt de vista de... ha augmentat l'any passat per força, pel tema de la pandèmia, però jo crec que això ja s'ha quedat aquí. Comprar per internet, o sigui, ja no tens el dècim físicament, sinó que ho tens amb una aplicació d'una administració de loteria. el vols compartir amb una persona, ho envies a través de correu electrònic o de WhatsApp, escolta, anem al 50%, Bueno, aquestes problemàtiques, Josep Lluís, que jo crec que n'hem de parlar cada any, perquè hi ha coses que es poden fer, n'hi ha que s'han de fer millor i n'hi ha que millor que no les fem.
La veritat és que tens raó, la loteria és una cosa de tot l'any, però ara potser és el temps que més ne sentim parlar. Sí. Tot i que els premis d'ara del Nadal...
No són els millors, no.
No són potser no. Més grans que durant tot l'any, no. Però ara és el moment. Home, la veritat és que de novetats, n'hi ha ben poques, potser te'n diré un parell respecte dels altres anys, perquè potser els altres anys el tema de la fiscalitat era una novetat. Recorda quan no es pagava impostos quan te tocava la loteria, ara sí que ja hi ha una situació estable, de que tenim els 40.000 euros primers exempts, però a partir d'allí ja paguem. Potser les novetats aquest any venen per un altre lloc. En primer lloc és que, bueno, les noves tecnologies arriben, i ara aquest any els cobro dels dècims premiats, que no superen els 2.000 euros, els poden pagar a través del Bizum.
Ah, mira.
Si estem acostumats a fer el Bizum, doncs ja s'ha incorporat també al tema de la loteria. El tema de la fiscalitat, pues el tema ja sabem que la exempció va desaparèixer a partir del 2012, van pujant, i ara tenim que solament estan exempts els primers 40.000 euros. El que estic dient val per la loteria de Nadal o per qualsevol altra loteria de la resta de l'any, val? I que haurem de pagar a Hisenda pues, un 20%. Val? Que, de fet, no és que l'haguem de pagar, és que ja ens lo retenen des d'un primer moment. Hem de pagar pel dècim que ens toca. És a dir, si el dècim ho tenim amb una penya i el compartim, no és que els 40.000 euros primers de cada un dels penyistes diguin exempt. No, el premi en general pues, està gravant. No? Mm-hmm. I potser una novetat que m'ha cridat l'atenció, i aquells que alguns hagin vist la... sobretot la televisió, hi ha un anunci que diu que hi ha una manera d'obtenir el premi complet, és a dir, com si aparentment no paguéssim impostos.
Ah.
Això és una qüestió que no està relacionada amb la gestió que fa Loteries i Apostes de l'Estat, sinó que és una assegurança absolutament legal. Jo pago una petita quantitat, uns cèntims per cada dècim, i aquell dècim, si toque, pues no pagaré els impostos. Val? Això no solament és vàlid per la Loteria de Nadal, sinó que aquesta aplicació, mentre existeixi, està prevista també per altre tipus de loteries. Ho dic perquè ho sentirà algo i, bueno, escolta, això me sona raro, me sona a frau.
El primer que fas és mal pensar, ja.
Sí, no, o sigui, els impostos sí que es paguen, el que passa és que es paga una altra persona nom nostre, perquè nosaltres prèviament pues, uns cèntims harem destinat amb aquesta assegurança, que és perfectament legal i vinculada amb una empresa d'assegurances de prestigi. Vale? La típica situació també de cada any, què passa si perdem o ens roben aquest dècim i tal, perquè clar, els dècims es paguen al portador, no? Però bueno, aquí la normativa en matèria de blanqueig de capital fa que no puguem cobrar per ventanilla dècims a partir de 2.500 euros, en el qual si el dècim és important, pues tenen que cobrar a través del banc sí o sí, no? Vull dir que en el qual per els més petits de 2.500 euros on podríem tindre greus dificultats. Si el perdem o ens el roben, home, l'ideal seria tindre una fotografia, la qual avui en dia és fàcil del dècim, o firmar-los o ficar-los alguna noteta per darrere i, evidentment, pues, anar quan abans a la policia, sigui la quina sigui, a denunciar aquesta pèrdua, aquesta sustracció o el que sigui, i notificar també l'assessoria jurídica de loteries, si sabem quin és el número i tal, pues, perquè bloquegin aquests números i demanar-ho també a través del jutge. Val? La cara inversa d'aquell que perd un dècim de loteria és aquell que el troba, i hem de recordar quedar-nos amb una cosa que trobem pel carrer, sigui un dècim de loteria, sigui una cartera, sigui un ordinador i tal, pot constituir un delicte d'apropiació de cosa perduda.
De totes maneres, Josep Lluís, pregunto ara, clar, tu te'l trobes. Com pots demostrar, o en compres un, com demostres que l'has comprat? Perquè si tu vas amb una finestreta i pagues amb metàl·lic, com demostres que tu l'has comprat, aquell? És a dir, com poden saber que te l'has trobat o que no l'has comprat?
Bueno, és difícil, ah. Perquè dintre de la meva, diguem-ne, professió, hi ha una d'aquelles coses que diuen la possessió equival a títol. És a dir, hi ha coses que la seva pròpia possessió fa presumir que allò és meu, és de la meva propietat. Hi ha coses que no, vull dir, hi ha coses que, doncs, per exemple, doncs, si tinc un pis, doncs, això està inscrit al registre de la propietat. Clar. Si tinc un cotxe, està inscrit al registre. Però diguem-ne que en situacions normals, doncs, aquesta normalitat suposa precisament el que se me presumeixi propietari. Si jo, però, jo faig l'advertència de que allò que puc trobar, que a lo millor té una marqueta per darrere, que a lo millor la persona que el sol·legítim propietari era un abonat amb aquest número de determinada administració. Bueno, si es descobreix que han comès un delicte, pues,
tenim
que assumir les conseqüències. Això sí, si som bons ciutadans i anem i tornem aquest bitllet, el depositem a les autoritats corresponents, pues tindrem dret a la corresponent recompensa, aquella que ens dongui la persona que sigui el propietari de bona fe, o com a mínim, hi ha els mínims que marque la llei, que depèn de la quantia, però si imaginem que fos un dècim premiat de la grossa, pues el 4% com a mínim...
El 4%.
Tendria que ser...
Anava a dir el 20%.
No.
És molt alt.
Una altra qüestió és que podria ser que agaféssim i aquella cosa que depositem no l'arribés a recollir mai ningú. En aquest cas, diguem-ne que la nostra part seria una part superior. No ens podríem quedar amb allò, ¿vale? Habitualment no ens podem quedar amb allò, però tindríem dret a una quantitat superior. Sembla que es premi d'alguna manera al bon samarità.
Sempre,
no?
Vale. No, però ja ve que, o sigui, si no el reclama ningú, acaben tornant cap a l'Estat. O sigui...
Una bona part acaba tornant
Lluís,
cap a l'administració.
Aquests anuncis de... Tiene un décimo premiado, se lo compro por un 5% más,
bueno,
o un 1% más, o aquestes històries?
Evidentment estem parlant d'una activitat que
és... Això és blanqueig de diners, això ho tinc
clar. Blanqueig de diners pura i dura,
vale? El problema és com tu els declares, perquè tu estàs fent una venda, que és legal fer-la, no?, però l'has de declarar.
Bueno, jo crec que aquí declarar ben poques coses, perquè si ho declares aquí se descobreix tota aquesta situació, que evidentment que és una trama il·legal i que, a més, bueno, ens podem ficar, diguem-ne, en un autèntic
problema. O sigui, millor no fer-ho.
Millor no fer-ho.
Anava a dir, ens consolem, no, amb el que ens ha tocat i ja està, no vulguem ser massa ambiciosos.
No, efectivament, ja que tenim la fortuna que ens hagi tocat, no l'armem, perquè això és una qüestió absolutament il·legal. A part d'una altra qüestió, no solament és que sigui una situació il·legal, sinó que possiblement nosaltres, aquesta persona que ens vol fer aquest canvi tan fabulós, a la millor ens vol defraudar nosaltres mateixos.
Això anava a dir, que clar, llavors tampoc podrem reclamar.
Ojo, perquè podem sortir escaldats en tot el sentit de la paraula.
Sí, sí, de veritat.
Si fiquem el dècim a la rentadora, doncs el mateix. Aquí tindríem que salvar el que puguem salvar, justificar davant de l'administració de loteries perquè comuniqui la Fàbrica Nacional de la Moneda i el Timbre perquè reconstrueixin aquell dècim, i fins i tot acudir als tribunals, però no desesperar-se perquè hi hauria la millor maneres pues de rescatar aquell número, no? I després els sustos aquells que tenim quan compartim amb algú que se n'oblida tot això d'aquí, pues bueno, pues intentar justificar això pues a través de fotografies, de missatges de WhatsApp, de Bizum, de coses que justifiquen la copropietat.
O sigui, això ja vas explicar que si jo, per exemple, jo què sé, amb un amic, escolta, que comprem aquest dècim, ja hi vaig jo, que bueno, al final dècim només n'hi ha un i ha d'anar un a comprar-lo, no? T'envio un missatge per WhatsApp amb la foto del dècim i anem a mitges, ok? Ok. Això ja és vàlid.
Sí, jo crec que seria prova suficient. O sigui, tu tindràs aquest missatge de WhatsApp amb aquesta foto i ell tindrà i podràs justificar segurament pues, que d'aquells 20 euros pues, n'has enviat 10 a través del Bitum d'una altra manera.
Val.
Per tant, bueno. I amb aquells que tinguin, ja per acabar, aquells que tinguin la gran fortuna que us toqui, pues, primer, enhorabona, i segona, que no oblidem que el plaç per poder cobrar-los en aquest cas és de 3 mesos.
Sí, sí.
No vagi ser que també algun... perdi allí el fons d'un armari o el fons d'un no sé on, i que al final això sigui un benefici de loteries de l'estat, un benefici.
Saps la de vegades que he anat a cobrar una pedrea, que quan te toque la pedrea a casa ja és com festa major, el dia 20 de març, és que un munt de vegades, és que és una pena, perquè dius, quan ja et surt, la primera setmana, dius, bueno, la primera no hi vaig perquè estem en festes i està ple de gent, ja ho faré després de Reis, i a partir d'allí es comença a allargar el temps. Per tant, això que ha dit el Josep Lluís, de veritat que passa, eh? Suposo que si ens escoltes i t'ha tocat alguna historieta d'aquestes, ho sabràs, això passa, després el temps va volant, i hòstia, que et caduqui, t'has de quedar amb una cara que no. En fi, que la loteria, que tot això que hem parlat, doncs, si no et toca res, com la majoria, doncs res, no hauràs de patir per res. Però, com que sí que és més petit, però hi és el bombo on hi ha els premis, si rasques alguna coseta, doncs, bueno, tingues en compte tots aquests consells. Josep Lluís,
sí. I si no, ja saps, salut.
Sí, home, salut. Oh, no, i escolta, i benvinguda sigui, eh? Només faltaria, benvinguda sigui. En fi, Josep Lluís Gómez, la setmana vinent, bueno, parlarem abans de la loteria, però bueno, els consells us els hem donat abans. Parlem la setmana vinent, doncs, una abraçada, cuida't.
Una abraçada ben forta, Ricardo.
Hi ha regals que salven vides. Aquest Nadal, subscriu-te al periòdico per 45 euros i donarem l'import a la teva subscripció a Open Arms. A més, si et dones d'alta abans del 6 de gener, rebràs una samarreta Open Arms de regal. Dona't d'alta a elperiódico.cat/subscriptors. El periòdico. Entendre-hi més.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ens acostarem a la una de la tarda. Ja saps que, escolta, el segon i el quart dimarts de cada mes està amb nosaltres el Joan Bellmunt. I avui sí que ho puc dir, està amb nosaltres, que fins ara ho dèiem, doncs, a través de les noves tecnologies, de línia telefònica, d'internet, del que vulguis. Avui no, que el tenim aquí assegut als estudis. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
I encantat de veure't, eh?
Una satisfacció.
Mai això, millor dit.
Sí, després d'un llarg peregrinatge telefònic, al final tornem a estar presencial. Sí.
Oh, Joan, tu, ara, no sé si entremig has vingut algun dia.
Vaig vindre l'última vegada i ja vaig estar aquí.
Ah, val. Sí. No, anava a dir, fem la mateixa cara. Bueno, no, sí.
No, ha canviat, eh? La cara... Sí. Fins i tot, si tu mires els ulls de les persones, veus que han canviat. Són,
sí.
Han perdut vitalitat, vivacitat, aquests ulls.
Bueno.
Veus més pausat, eh? Vull dir que aquesta pandèmia ens ha deixat a tots una mica tocats, eh?
Bueno, qui pot... Escolta, n'hi ha un grup de la societat que fa el que pot, eh? Que viuen sí. Al límit.
Bueno...
No. Jo, és igual, ja no m'hi poso, però només, no, tota aquesta xifra de contagi i tot això només s'explica per aquestes històries. Però vaja, que amb el doctor Bellmunt no anem a parlar de virus avui. Ara.
Avui anem a parlar de tradicions i de costums, però les nostrades, no? Les que ara estan variant.
Sí, no, que no sé per què hem de canviar certes coses. És que ara mirava el calendari, Joan, que la setmana vinent, encara que caigui en cap de setmana, és Nadal.
Vaja.
La setmana que ve és Nadal.
Sí. Han passat ja tot l'any, perquè el vam començar, bueno, com anirà, com deixarà d'anar sí. Aquest any, i arribem al final, i som a Nadal, la setmana que ve, i l'altre ja s'acaba l'any.
No.
Imagina't.
Sí, va ràpid, això.
Que som nosaltres que ens acabem, eh?
Bueno, sí, també.
Ara,
sí,
quan,
els anys no...
Quan ho mires des de la perspectiva que mirem, i dius, ostres, com ha passat tant de pressa tants anys? I quina perspectiva tens pel davant? Mínim, a minsa, no ho saps quina és, però és... Per tant, cal viure amb optimisme, amb alegria, el màxim possible.
Avui i demà.
Exacte.
Avui
no,
i demà.
Demà no, avui.
Avui.
Perquè demà no existeix, encara.
Vaja, tens raó.
És avui.
Pues escolta, parlem de Nadal.
Parlem de moltes coses. I mira, precisament ahir parlàvem amb un amic meu de Bellvís, el president de la Mare de Déu de les Sogues de Bellvís, l'amic Antoni Salvia, parlàvem de totes les tradicions i com les hem de perseverar, que ells també lluiten per continuar aquestes tradicions. I la societat d'avui sembla que ens les vol canviar totes, no?
Sí.
Perquè ara hi ha una sèrie de plantejaments que dius, això és inverosímil, que si no es pot pegar el tronc perquè caigui quan abans...
Sí, jo no sé, això és una corrent que ha sortit que jo, francament, jo ja em perdo.
No, jo...
O sigui, que no podem picar el tronc de Nadal. Escolti, vaja, no ho sé, vull dir, és que si hem d'erradicar aquestes coses, si hem de filar tan prim... Poca broma,
eh? No, no, vull dir, jo crec, sincerament, vull dir que se'n fa un gramassa i estem fora d'òrbita en aquest aspecte i en
jo,
nosaltres.
Jo he crescut picant el tronc i, vaja, no em considero una persona ni violent, ni maltractadora, ni agressiva.
I és que aquestes mateixes persones que a vegades diuen que no es pot picar el tronc, resulta que van aplaudir a les corrides de braus.
Bueno, sí, també. Escolta, a vegades no s'entén res.
No. Però mira, comencem a parlar d'aquestes tradicions nostrades i ahir s'iniciava el cicle de Nadal oficialment, no? Perquè ahir era Santa Llúcia, la patrona de les modistes...
De la vista.
Les nostres padrines, les nostres mares ens deien, quan érem petits, digueu un pare nostre Santa Llúcia perquè us guardi la vista. Sí. I nosaltres començàvem. I per Santa Llúcia, doncs, el mercat de Santa Llúcia, a Barcelona, a Lleida i tal, que per cert, aquest Lleida aquest any fa força goig, està al voltant de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i bueno, també van canviant de lloc, i això també s'hauria d'avisar, perquè abans era a la plaça d'Hisenda, a la plaça Cervantes, no? Ara aquí baix, vull dir, s'hauria d'avisar perquè la gent hi va una mica perduda, també. Però dona goig de veure aquesta fira ja amb les figures del pessebre, amb els tions, i compraudor, no? Perquè avui Santa Llúcia de l'any, dia de l'any gloriós, deia la cançó, no? I nosaltres, pues, ho celebrem molt bé. Cal dir que les Terres de Lleida, Balaguer, continua celebrant la Fira de Santa Llúcia, on es pot trobar tota mena d'elements relacionats amb les festes que s'acosten. Però tot i l'èxit d'assistència, queda la nostàlgia del que va ser aquesta fira anys endarrere, que era la darrera de les que es feien durant tot l'any. Balaguer sempre ha celebrat moltes fires, no? I totes les fires que se celebraven a Balaguer destacaven, però, un fet ple d'espiritualitat. I és que en tota la gent que hi acudia podia trobar les típiques mides del Sant Crist de Balaguer. La gent pujava a dalt al Sant Crist a buscar les mides i celebraven aquesta festa, no? I a Lleida, fins fa pocs anys, la festa de Santa Llúcia, pues, era celebrada per les modistes, les quals recollien els actes religiosos que es feien a l'església de Sant Llorenç, on hi ha un retaule, precisament, i un altar dedicat a la santa. Així mateix, també hi havia el costum que les modistes anessin el dia d'ahir, dia de Santa Llúcia, dia de la seva festa a l'ermita de Botzènit, on es guardava una pedreta blanca que molts malalts de la vista es passaven pels ulls en la seguretat que es curaria. Això era els inicis, però després hi aportava les altres tradicions, que era portar des del camp, cap a casa, el tronc per farcir-lo, per donar-li menjar. I els padrins, els pares, portaven els troncs cap a casa, vull dir, i la quitxalla els donàvem menjar al vespre, els preparàvem, els donàvem aquest menjar perquè s'engrassissin i ens caiguessin força coses, no?
Sí.
Tu ho deus recordar com jo, no? Vull dir, era una... Era bucòlic tot això, vull dir.
Jo recordo... Jo no feia, per exemple, la tradició d'anar a buscar això que fan, a buscar el tronc. A mi m'apareixia, ja m'apareixia, o al balcó o ja m'apareixia a casa. I m'apareixia novament pel pont de desembre, el que ja han passat, el 6 o el 8, per allà, el cap de setmana aquell. I a partir d'allí, escolta, menjar, i és curiós la innocència total, eh? Però vaja, us recordo... fascinant, amb una alegria i amb una il·lusió, sobretot amb el tema d'il·lusió, ho trobo?
Exacte.
Ho recordo amb una il·lusió, escolta, mira, ha menjat i pic, a veure què surt i tal.
Sí. I a més, la imatge típica, que recordo, vull dir, sóc uns anys més gran que tu, vull dir, per tant, vull dir, he viscut unes realitats que, vull dir, els altres ja, potser ja no han viscut tan intensament, però és que era la figura del padrí, sempre del padrí, no de la padrina, però sempre del padrí, que se sentava els infants a la falda i t'anava ensenyant aquelles cançons per fer que el tio, no? Jo recordo aquella que deia, pare nostre de Nadal, ara s'acosten festes precioses, que en menjarem de coses bones, torrons d'avellana, torrons de pinyó, caga, tio, no em caguis arengades, que són salades, caga'm torrons, que són més bons, no? I, bueno, pues, allí, amb tota la il·lusió, el padrí li queia la mava ensenyant als nets, i els nets escoltant el padrí. No era una figura típica que avui ha desaparegut al nostre món. Primer, perquè ja, que això ja no és tan fàcil de fer, perquè els padrins ja no són a casa, molts padrins, no? Són a les residències i tal, no? O hi havia una altra cançó que deia Ricard, que per Nadal el porc en sal, la gallina a la pastera, el pollí al cap del pi, toca, toca, Valentí, ara passen bous i vaques, les gallines amb sabates, els capons amb esperons, el vicari fa torrons, la guineu els atestats eren dolços o salats. I era una tradició, aquesta, majíssima, vull dir que la vivíem intensament, i el que dius tu, amb il·lusió.
Sí.
Avui, els infants, quasi veig que d'il·lusió per això no
bueno,
tenen.
Tenim massa coses, ja.
És el que et volia dir, tenen massa coses, i a nivell electrònic i a nivell de tecnologies noves.
Jo crec que has tocat el punt, i mira, no és per criticar-ho, perquè és que al final a casa et passa el mateix, però, o sigui, internet, una pantalla connectada a internet, i escolta, ja està, ja està.
Bueno, pues la tradició de Nadal, el que sí que podem dir és que la nit de Nadal ha sigut la nit per excel·lència, la nit més màgica de l'any, i fins i tot la festa de Nadal és la més gran de l'any, no? Perquè inclús la dita de per Nadal que res no estrena, res no val,
sí.
O per Nadal cada ovella al seu corral, i la gent pues, vivia aquesta festa intensament amb aquesta, a vegades, pobresa econòmica, perquè hi havia gent que no tenia possibilitats de fer grans àpats o grans menjars, però s'aplegava tota la família i vivien intensament aquests moments. I aquesta imatge és el que ens ha anat desapareguent avui a poc a poc. Nosaltres avui encara hem de recordar precisament aquesta missa del Gall, aquesta missa de la vigília de Nadal que es feia al toc de la mitjanit. Antigament se feia a la matinada, per això se'n diu missa del Gall, sí. Perquè és quan els galls cantaven.
Sí, que els galls comencen a cantar molt d'hora, eh?
Exacte.
Alguns.
Per cert, no sé com se deu fer això, Ricard, de atrasar l'hora o avançar l'hora als galls.
O sigui, no ho sé. Però...
Perquè, clar, quan arriba a l'octubre i el març ens diuen que heu d'avançar o heu d'atrasar el rellotge. I els galls, qui els avança o els atrasa?
Jo, fa molts anys vam tenir un gall a la casa d'estiu, t'asseguro que allò de que el gall cantava a les 7 del matí ni parlar-ne, jo almenys el que teníem allà a les 3 o les 4 del matí ara feia el primer cant, després tornava a dormir, i després al cap d'una hora en tornava a fer un altre i vinga, vull dir que començava d'hora, en fi.
Doncs bé, doncs repetim això de la missa al gall, que era una de les tradicions més arrelades, la gent acudia de tot arreu, sobretot als pobles no hi havia ningú que faltés a la missa del gall. La gent acudia. Ara avui això també ha anat minvant. No hi ha capellans, no es fa molts pocs la missa del gall.
Està complicat.
Està complicat. Però el dia de Nadal sí que és un dia de plegar-se, si es pot, i la pandèmia ens ho permet, almenys el nucli familiar, la bombolla familiar aquest any, haurem de procurar també no excedir-nos, perquè ens avisen.
Sí, s'ha de vigilar.
Però hi ha moltes tradicions que no podem oblidar, i la de missa de Nadal, la missa del gall, perdó, l'àpat de Nadal, el pessebre, el muntar els pessebres, i... les figures que aquí a l'agrupació Lerdenca de Pessebristes fa una gran feina, una gran tasca divulgant aquesta composició dels pessebres i obrint-lo fins i tot, vull dir, el proper dissabte hi ha aquí a Lleida l'inauguració del cicle nadalenc, no? Vull dir, que pues, si em deixa ser una mica de
sí, home, sí, vinga, va.
He fet jo la Nadal aquest any, la Nadal...
Que és original, eh?
És original perquè parla del territori, parla de les Garrigues, perquè és l'Orfeo Borgenc, l'Orfeo Terrall, vaja, el que ve aquí a la paeria a cantar les Nadales, i aprofitant això, doncs, jo he parlat de la meva terra, no? I es diu Alegra, terra escollida, la Nadal de 2021, no? I diu, quan sortia el sol a les Garrigues a mitjanit, naixia Belém, dichosa, un noi petit. Sempre en la terra, ponentina de resplendor, alegre, terra escollida, t'ha nascut el Salvador. Floriren a una l'olivera i l'ametller, anunciant a pobles i viles el que era un celestial i humà aconteixement. La blanca neu cobrí la terra, abraçant-ho tot, alegre, terra escollida, t'ha nascut el Salvador. La terra de cabana de volta, de marges de pedra, de timó, de ceps i coscolls, la que els avis i pares van treballar amb gran esforç i suor. Terra ben arrelada dins del nostre cor, on avui persones i àngels canten, alegre, terra escollida, t'ha nascut el Salvador. O sigui, dedicada a les Garrigues...
Però aquesta és inèdita, no?
Sí, el dissabte...
Bueno, inèdita, vull dir que l'has creat, que...
Sí, la veritat és que, bueno, té una explicació. Em va trucar l'amic Jordi Curcó, que és el president dels pessebristes, i em va demanar a veure si podia fer la Nadala d'aquest any, perquè el ser de les Garrigues i tal. I, bueno, al principi no estava massa animat, perquè també he passat els meus moments de
baixada
moral, no? Però això em va estimular i em va ajudar a crear tot això. I ara estic satisfet d'això, perquè ha sigut una composició que parla de les cabanes de volta, dels marges de pedra, de les oliveres, dels ametllers, del timó, del coscoll, no? I la terra que ha florit... i que els nostres pares i padrins van treballar amb tot esforç i suor, no? Vull dir, estic content com ha quedat, i per tant, vull dir,
doncs escolteu, per
això hem volgut aquí donar una primícia.
Ideal, i amb una Nadala, amb el Joan avui hem parlat de ja ho diré demà, de Nadal, i per tant, doncs, quina millor manera d'acomiadar-nos fins al proper dia, que ja haurà passat Nadal, però ara estic mirant el calendari, Joan, ens tornem a escoltar o a veure per Tots Sants, que també és una d'aquelles dates de final d'any.
Per Tots Sants, no.
Perdó, per Tots Sants. Per Sants Innocents, Sants Innocents, no, per Tots Sants, no.
És que...
Sants Innocents.
Dic, mira, ja em fa la innocentada, em diu, hem de gravar per Tots Sants.
El dia dels Sants Innocents. Joan Bellmunt, escolta, que tinguis bon Nadal.
Igualment, a tots els nostres oïdors, són els millors desitjos i sincers d'aquests que us parlen, el Ricard i servidor, de desitjar-vos un bon Nadal amb salut, amb pau i amb estimació.
Gràcies, senyor Bellmunt. Anem directes cap a la una, després tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Llevábamos unos días de cierto respiro, pero hoy vuelve a ser noticia el precio de la luz, que alcanza su segundo precio más alta de la historia. Hoy vamos a pagar el megavatio hora a casi 288 euros. Se queda a solo 75 céntimos del récord máximo que tuvimos el pasado 7 de octubre. Pero agárrate, que esta tarde noche, entre las 8 y las 9, llegaremos a los 320 euros. Una barbaridad, desde luego. Esto a 14 de diciembre, es decir, que estamos a punto de terminar el año. ¿Y dónde queda la promesa de Pedro Sánchez? Aquello que dijo el pasado mes de septiembre, cuando el precio de la luz llevaba ya una carrera imparable y se había disparado también la alarma social.
Estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto. Y es que al final del año 2021, cuando los españoles echan la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018.
Pues es el compromiso que adquirió Pedro Sánchez en septiembre, que acabaríamos este 2021 con una factura de la luz igual a la de 2018, que por cierto, no pagamos poco, ¿eh? Fue la factura más elevada de los últimos 9 años. El gobierno puso en marcha una batería de medidas como la rebaja del IVA del 21 al 10%, una rebaja también del impuesto sobre la electricidad al mínimo que exige Bruselas y un controvertido hachazo a las eléctricas, aquello de detraer beneficios. Medidas que, a todas luces, nunca mejor dicho esto, pues han resultado insuficientes para contener el precio de la electricidad. La realidad es que estamos a 17 días de que finalice el año y esas palabras de Pedro Sánchez ya son papel mojado. Para que el gobierno lograra cumplir su promesa de igualar las tarifas de 2018, pues la luz en este mes de diciembre tendría que ser negativa. Y ya ves cómo andamos. Hoy vamos a pagar la electricidad un 7,3% más cara que ayer, un 36% más cara que hace una semana, pero si la comparamos con hace 2 años, es bestial la diferencia. Estamos pagando un 519% más que el año pasado, pero casi un 1000% más que hace 2 años, que en 2019. Ese año, un 14 de diciembre como hoy, el megavatio hora estaba en 28 euros y este martes, como te decía antes, lo vamos a pagar de media a 288 euros, es decir, el precio se ha multiplicado por 10 en 2 años. Y lo malo es que esta tendencia parece que se va a mantener, por lo menos hasta la primavera, por el elevado precio que sigue teniendo el gas y los incrementos de los derechos de emisión de CO2. Por eso es fundamental que el gobierno prorrogue en 2022 la rebaja del IVA que citaba antes y que expira el próximo 31 de diciembre. No es la panacea, porque no lo es, pero que esta rebaja no se prorrogue significaría que a partir del año que viene pagaríamos todavía más. Y a todo esto sumamos el siguiente dato de última hora. Mañana la luz alcanza el récord histórico, 291 euros con 73 céntimos de precio medio. Pues la factura de la luz tiene ya un protagonismo permanente e inevitable en la actualidad, un día en el que también seguimos muy pendientes del curso del río Ebro. La crecida está ya cerca de la ciudad de Zaragoza. Enseguida vamos a estar allí, en la capital aragonesa, para conocer cómo está la situación. Es martes 14 de diciembre, un día que tiene además otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Te cuento, Pilar, a ti y a todos los oyentes, que la policía está buscando a un hombre que ha herido a 3 personas tras abrir fuego en una empresa de seguridad situada en el centro de Tarragona. El autor de los disparos que se ha dado a la fuga podría ser un ex trabajador de esa empresa. Mañana comienza la vacunación contra el coronavirus de los niños de 11 a 5 años. En algunas comunidades autónomas ya se puede pedir cita telefónica o a través de una aplicación. Una vacunación que no está exenta de polémica por la decisión de algunas regiones de inocular esa vacuna en los colegios. Por ejemplo, en Valencia, un padre ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia porque considera que vulnera el derecho a la intimidad, la protección de datos y la ley del menor. Y la deuda pública, atención, mal indicador económico a la vista. La deuda pública española vuelve a marcar un nuevo récord, 1,43%, 1,43 billones de euros en el tercer trimestre del año, según los datos del Banco de España. Como es habitual, la mayor parte de esa deuda se concentra en la Administración Central, aunque también ha aumentado en Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Y los obispos españoles continúan en el Vaticano en el segundo día de la visita ad limina que deben hacer cada 5 años. Los prelados de Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela, Zaragoza y Santiago han celebrado la Eucaristía correspondiente en la tumba de San Pedro, presidida por este último. Y también contamos que el supuesto estafador Gianluigi Torchi ha sido extraditado a Italia para que pueda ser juzgado por la Santa Sede. Se le acusa de haber extorsionado a varios funcionarios del país y de haber dejado un agujero de más de 100 millones de euros en las arcas vaticanas al haber inflado el año pasado las cifras de la compraventa de un palacio en Londres.
Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Kun Agüero anuncia su futuro mañana.
Después de los problemas de corazón que le hicieron abandonar el partido Barcelona a la vez y mientras el Barça busca refuerzos, mañana el argentino va a comunicar si continúa o no jugando al fútbol, Víctor Navarro.
A las 12 del mediodía en el Camp Nou y apoyado por su familia, por el presidente del Barça, Joan Laporta, por la totalidad de la directiva y por la plantilla de su último equipo, Sergio El Kun Agüero, anunciará que se retira del fútbol. En el área deportiva azulgrana buscan ya un recambio al Kun, que tenga gol y sobre todo que luzca un cartel de estrella mundial. Todos los caminos llevan a Erling Haaland, un deseo de Laporta y por el que se reunió ayer en un hotel en Turín con su representante Mino Raiola junto a Mateo Alemany y Jordi Cruyff. Mientras se sucedía esa cumbre, el equipo con Xavi Hernández a la cabeza se ejercitaba en Riad, Arabia Saudí, donde jugarán hoy a las 6 de la tarde. Un homenaje a Maradona contra Boca Juniors con el gran atractivo de ver el redebut de Dani Alves.
Y acaba de conocerse el parte médico de Antoine Griezmann tras su lesión en el derbi, Javi Gómez.
El delantero francés sufre una lesión muscular en el muslo derecho, como ya avanzamos en tiempo de juego, y queda pendiente de evolución. Además, en la sesión de hoy del Atlético de Madrid, Oblak y Koke no han entrenado por unas décimas de fiebre, como tampoco lo han hecho Bersálico, Jiménez y Xavi, que siguen recuperándose de sus problemas físicos.
Noticia en el Betis: Sergio Canales ha renovado con el conjunto verde y blanco hasta el año 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Y hoy tenemos Copa del Rey, es la segunda ronda. Destacan estos partidos con equipos de primera: Andorra-Celta a las 7 de la tarde y Palencia-Cristo Atlético Español, Linares a la vez y Alcoyano le a las 9 de la noche.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts i mig per sobre de la 1. I vaja, que la temperatura, si fa o no fas, la mateixa. Al voltant dels 4 graus a la ciutat de Lleida, boira alta. Ja sabeu que quan hi ha boira i no hi ha vent tenim una temperatura més que estable, però això només està passant al sud de la província de Lleida, de la Noguera cap avall, més o menys. A la resta, a la meitat nord de la província, doncs llueix el sol i, per tant, el sol segueix tenint la força habitual. Eh? No arribem als 4 graus encara a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisès Camunyàs. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, núvols baixos a les comarques del sud, amb bancs de boira que es tornaran a formar al final del dia amb la visibilitat que es podrà reduir per sota dels 200 metres. A la resta esperem cels poc nuvolats. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més baixes a les zones de boira persistent i no presenten gaires canvis o són més altes a la resta, amb unes màximes de 20 graus a la Seu d'Urgell, de 13 a Viella, de 10 a Tàrrega i de 9 a Lleida, capital i a Balaguer. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda seguiran general fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà dimecres, esperem a la depressió central, núvols baixos i boires persistents durant el matí, que es dissiparan durant les hores centrals i que es tornaran a formar al final del dia. A la resta tindrem cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts. Per últim, les màximes demà seran de 19 graus a la Seu d'Urgell, 11 a Viella, de 10 a Tàrrega, de 8 a Lleida capital i també de 8 a Balaguer. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Boira alta, la visibilitat és de 1,8 quilòmetres, per tant, ja relativa bona visibilitat, almenys per caminar i per anar amb vehicles. El tema de l'aviació és una altra història. I 3,7 graus a la ciutat de Lleida. Ràpidament busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat a 6 mesos d'inhabilitació i 1.080 euros de multa per un delicte de desobediència al secretari tercer de la Mesa del Parlament i exregidor de la CUP a Lleida, Pau Juvillà, per no despenjar uns llaços grocs del seu despatx municipal la primavera del 2019 i en plena campanya electoral, tot i l'ordre de la Junta Electoral. La sentència considera aprovat que la raó de l'incompliment no va ser el desconeixement, sinó la voluntat conscient i intencionada de Juvillà de reivindicar l'acte de desobediència com un acte de dignitat i com a instrument de transformació social. Tal com va manifestar ell mateix en xarxes socials, en un article a la premsa el 4 de maig del 2019 i també va reconèixer durant el judici. L'Ajuntament de Lleida, el govern municipal, va començar ahir una roda de contactes amb l'oposició per abordar la qüestió de confiança a què se sotmetrà l'alcalde Miquel Poy després de no poder aprovar els pressupostos del 2022. Així ho han assegurat fonts municipals que han precisat que ahir Pueyo ja es va reunir amb tots els grups i regidors no adscrits del consistori per conèixer-ne la postura i entaular una possible negociació per ratificar l'alcalde. I d'aquesta manera donar llum verda als comptes municipals. De moment, la postura del govern d'Esquerra i Junts és esperar, ja que encara no han pres cap decisió sobre si buscaran acords alternatius per superar aquesta qüestió de confiança i evitar qualsevol possible moció de censura. L'equip de Pueyon tindria prou amb aconseguir l'abstenció d'un sol regidor per convocar un ple extraordinari, com ja va fer divendres passat, i aprovar els pressupostos. S'ha de recordar que l'alcalde va anunciar que la qüestió de confiança es faria després de les festes de Nadal, de manera que encara disposa de 3 setmanes per evitar-la. El que sí que ha transcendit que el regidor no adscrit, Sergio González, qui fins al febrer va ser membre de l'equip de govern per Junts, va assegurar que la seva disposició és poder arribar a una negociació i assolir un acord. Jo intentaré exposar una sèrie d'inversions sense tancar-me a cap possibilitat, però el primer és parlar-ho, va recalcar. En fi, amb informació de Covid-19, el Força Lleida ha anunciat, mitjançant un comunicat, que el partit que havia de disputar aquest divendres 17 de desembre el Barris Nord contra el Levitec Huesca ha quedat finalment ajornat per la incidència de Covid-19 a la plantilla aragonesa, que van jugar aquest cap de setmana passat davant de l'Oviedo, el qual sí que va transmetre l'endemà positius a la seva plantilla. I a Lleida, el Sant Joan de Déu, a Tàrrega, l'Espai Mercat, i a Mollerussa, la Fira, seran els punts de vacunació pediàtrica Ponent, que començarà demà mateix, però que pots demanar cita prèvia des d'ahir a les 2 de la tarda. Més de 50.000 cites ja s'han donat per menors de 12 anys. L'edat compresa entre els 5 i els 11 anys, per entendre'ns, les nenes i nens d'educació primària. I a les comarques de Lleida, avui Salut ens notifica 346 positius per prova PCR en les darreres 24 hores. A més, una nova mort i es mantenen les persones ingressades. 98 persones ja ingressades, hores d'ara, 2 menys que ahir, que eren 100. El Pla de Lleida supera els 700 punts de risc de rebrot i el Pirineu supera ja els 900 punts. Fem una pausa ràpida I marxem cap a la DEO Costes del Segre.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Aquestes festes toca celebrar-les. Aquestes festes cuinem nosaltres. Masia Can Sidro. La nit de Nadal, Nadal i Cap d'Any. Dos menús de 65 i 45 euros per persona a escollir amb el millor de cuina catalana i productes casolans que podràs recollir a la Masia Can Sidro. Consulta-la a cansidro.com. Masia Can Sidro a Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de la ràdio, ampolla de cava de regal.
Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs sap que seguim coneixent cellers de la demarcació de Lleida que estan dins de la denominació d'origen Costers del Segre. Ja saps que sempre t'ho explico, que jo aquest viatge el faig amb el copilot, però al final el copilot és el qui hi entén, el que et va dient, gira a la dreta, gira a l'esquerra, tirem recte, que és el sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Escolta, ara estava mirant el calendari, la setmana que ve és Nadal, eh?
Bueno, al final...
Semblava lluny.
Aquest any també. Sí, no, i mira, estem ja en dates de festes, ja.
Ja, bueno, a veure, la situació és la que és, però el calendari no pare. I no, la setmana vinent és Nadal sense voler, eh?
Bueno, ho celebrarem amb vins de la Deu Costes del Segre.
Molt bé. Escolta, mira, avui, curiosament, parlant de la Deu Costes del Segre, avui visitem l'únic celler de la demarcació del municipi de Lleida Ciutat, eh?
Sí. És, avui marxem, a part, darrere hi ha persones que m'estimo molt, i sí que és cert que és l'únic celler que està al municipi de Lleida, i des de la vinya és com una terrassa que veus tota Lleida, jo és la seu, i bueno, és espectacular.
Uh-huh. Doncs mira, visitem avui el celler de Sanui, que ja us dono a la plana web, cellerdesanui.com, així tal com sona i tot junt, cellerdesanui.com, i està amb nosaltres el seu enòleg, el Pere Escudé. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com
bon
estàs,
dia,
Pere?
Bon dia, Felipe.
Què tal? Bon dia.
Escolta, el curiós, no?, l'únic celler que hi ha al municipi de Lleida.
Bueno, sí, estem en un lloc que jo crec privilegiat i que voldríem que la gent de Lleida ens pogués anar coneixent, perquè realment estem a 7 minuts de Lleida. De fet, jo des del meu despatx tinc a la finestra tinc un marc preciós en el que veig tot el turó de la Seu.
Caram.
I d'aquí la idea va sorgir que en les nostres etiquetes la imatge principal precisament és el turó de la Seu, un dibuix preciós que ens ha cedit el Fèlix Montagut, que doncs té una vista preciosa d'aquest magnífic emblema de Lleida i de tot el que és el Segrià, no?
Molt bé, molt bé. Molt bé. Pere, escolta, exactament. On esteu? On teniu el celler?
Mira, nosaltres estem pràcticament sortint per la carretera d'Osca.
Sí.
A l'altura de Jardiland, doncs hi ha el camí que entra cap a dins a les Torres de Sanui.
Sí.
I pràcticament a uns 4 quilòmetres i mig, doncs allà ja hi veureu les vinyes, i a més hi ha un poste molt alt en el qual a dalt hi ha una barrica penjada, i que és, doncs, una mica la senyal d'on tenim...
No tenim pèrdua.
Exacte.
No tenim pèrdua. Pere, escolta, tu ets enòleg. Anem a tirar enrere. Perquè això de ser enòleg, a veure, jo aquí, gràcies a l'espai de gastronomia i de vins, doncs al final n'he conegut molts, però escolta, com es fa un enòleg? Això et ve de família, com vas arribar bueno, al dir, escolta, jo vull ser enòleg?
Bueno, de fet, sóc la quarta generació Caram. Dins de la meva família que ens dediquem al món del vi,
uh-huh.
i una cinquena que ja em té... que ja em ve apretant, que és el meu fill gran. I, bueno, jo puc dir-te, doncs, que tota la vida a casa he mamat, entre cometes, si se'm permet l'expressió, aquest món del vi. I, per tant, doncs, bueno, vaig creure que era una opció, bueno, també en aquella època, els pares marcaven molt més cara el futur dels seus fills i, doncs, el meu pare no. Pràcticament et diré que no em va donar opció i tu seràs, et dedicaràs al món del vi, sí o sí. No,
però, o sigui, el teu pare era enòleg?
Sí, sí, el meu pare, el meu avi i el meu besavi, tots quatre.
Però amb celler propi o...?
Amb celler al Penedès,
uh-huh.
i dins d'una bodega més o menys o bastant coneguda, que era
Caram. Llevac. Escolta, i com acaba... Ara jo et pregunto coses que si... que tu mateix, eh? Jo et pregunto coses. Escolta, i com acabes a Lleida, doncs?
Bé, jo estudio químiques i veig que amb la formació de químiques em semblava que en aquella època aquí a Espanya hi havia, ens hem de posar en l'època, estem parlant de finals dels anys 60, aquí a Espanya no hi havia escoles d'enologia, i llavors doncs, jo em dedico, m'apunto i faig químiques a Barcelona.
Uh-huh.
I acabat de químiques, doncs me'n dono compte que aquesta carrera que he estudiat, que sí que em serveix, òbviament, per la pràctica de l'enologia, però he tocat molt, molt superficialment doncs, el tema del vi, no? I llavors amb el pare... decidim que me'n vagi a Bordeus i allà faig el diplom nacional d'enòleg a Bordeus.
Caram.
Acabo a Bordeus i vaig a treballar a casa amb el meu pare. Jo arribo amb els meus 22, 23 anys, allò eufòric i platònic i amb moltes idees... per fer i per revolucionar la bodega, i el meu pare, que era una bellíssima persona, un home molt conegut dins del sector, molt conegut i reconegut, i etcètera, etcètera, comencem a treballar junts i diguem-ne que hi havia disparitat de criteris.
Rocecillos. Friccions.
I el punt doncs de que li vaig un dia doncs dius, escolta'm, no anem bé, vull dir, per tant, doncs saps què, jo em busco la vida i el dia doncs que tu necessitis em crides i jo vinc cap a casa, faltaria més, no?
Clar.
Amb tan bona sort que en aquella època, a través d'un amic que coneix una persona que en aquell moment era el que estava creant o era el director de la divisió vins de Codorniu, i em presenta i em diu, escolta, estan buscant un enòleg per una futura bodega que es vol crear a Lleida, que es dirà Raimat.
Clar, quan
tu, dins del sector del vi, parlen de Codorniu, doncs, si més en aquella època, doncs, fas les orelles grans.
Sí,
no?
I tant.
I, bueno, doncs, parlo amb aquesta, persona, i sí, sí, ens vàrem entendre de seguida, i bueno, jo em faig càrrec del Departament d'Enologia, bueno, com a cap d'enologia d'aquí de Raïmat, a Lleida.
Al seu, a l'inici?
Estem parlant de l'any 79, és a dir, vaig ser el primer enòleg de Raïmat.
Caram.
I, bueno, doncs aquí vam estar aquí a Lleida 23 anys, fins que un bon dia, doncs, uns senyors suecs em fan una proposta per anar-me'n a la Ribera del Duero. Jo ho plantejo a Codorniu, perquè realment, doncs, Codorniu em va permetre aprofundir amb els meus coneixements tant d'enologia com de viticultura d'una mm-hmm. manera molt pràctica, perquè, doncs, a més, en aquella època, i sent la creació d'això de Raïmat, doncs jo havia estudiat a Bordeus en tot el que això implica, doncs, de la tecnologia del vell continent, és a dir, doncs, com es feien aquí a Europa els vins, mm-hmm. parlar d'Espanya, d'Itàlia, d'Alemanya, de França, pròpiament, i clar, i en aquella època sorgia el nou món, els vins australians, els vins de Nova Zelanda, els vins de Sud-àfrica, amb noves tecnologies, noves inquietuds. I bé, doncs això a mi em va donar uns coneixements en aquella època, que ara són molt normals, perquè a més avui doncs, no hi ha distància.
Bueno, però veure món sempre ajuda a tenir una visió més àmplia.
Correcte. I bé, doncs jo vaig plantejar això, aquesta opció que se'm presentava per anar a la Ribera del Duero, que era conèixer una altra època. En aquell moment també la Ribera del Duero no era coneguda com ho és ara. Pràcticament era els inicis de la denominació d'origen Ribera del Duero.
Sí, sí, sí.
I me'n vaig cap a la Ribera del Duero. I allà vaig estar 9 anys. I el que diuen, no, roda el món, torna al Born. Passats aquests 9 anys, la bodega aquesta va tenir un canvi de direcció. Els suecs varen abandonar una mica el projecte i es va canviar l'accionariat, i per mi doncs va perdre l'interès que teníem, i vaig tornar al Penedès muntant una petita consultoria vitivinícola per assessorar aquelles petites mitjanes bodegues que no podien tenir un enòleg, diguem-ne, full time.
Ja.
I, bé, d'aquí, doncs...
Pere, es donen més voltes que jo que sé.
Sí, d'aquí, doncs, va resultar que un bon dia em truca un amic de la meva, quan havia estat aquests 23 anys de Lleida, i em diu, escolta, que hi ha una persona que té interès en una finca i voldria que em fessis tu una valoració i li presentessis i aviam si ens pot interessar, doncs, tirar endavant la finca. I a mi, clar, quan em van parlar de Lleida, pues se'm van obrir totes les opcions, no? Se'm va obrir el cel, mai clar. Més ben dit. I, a més, personalment, en aquell moment estava passant una mala època i allò que dius, de vegades necessites un canvi...
Sí, senyor.
I les coses van sortir rodones. Vaig conèixer amb en Francisco Melendres, que és un industrial i agrícola i toca moltes coses de Castelló Perfanya. I, bueno, em va proposar, doncs, que em fes càrrec de la finca de Sanui, que era una finca, doncs, que estava ja en marxa amb uns antics propietaris des de l'any 2002, amb la qual hi havia una vinya plantada, era una finca, doncs, bastant extensa, bastant guapa, i, bueno, doncs, jo cap a Lleida una altra vegada, i, com diu la dita aquella, a bodes em convido. Francesc, no?
O sigui, el celler de Sant Uïlla, eh?
Correcte, correcte. I mira, t'estic parlant del maig del 2019.
Ah, caram! O sigui, és recent, això?
Això és
fa
recent.
Dos anys i una mica més, molt bé. Escolta,
sí, sí, el que passa que han sigut, com diu aquell, dos anys horribles.
Jo ja ho sé, ja ho sé, perquè us ha enganxat l'any i mig de la pandèmia, evidentment. Escolta, el vostre celler, quina producció feu, vosaltres, al cap de l'any?
Bueno, nosaltres aquí tenim pràcticament una vintena d'hectàrees de vinya i d'aquesta vintena tenim vuit varietats de raïm. Tenim tres de blanques, que és el Macabeu, el Riesling i el Muscat de Frontignan, i amb negres tenim Garnatxa, Ulldellebre, Merlot i Sirà. I amb un total, doncs, de que quan ens vam fer càrrec de la vinya estava, diguem-ne, una mica deixada de la mà de Déu, i ara estem en una fase, pràcticament ja l'hem recuperada, però estem amb una producció aproximada d'unes 80.000 ampolles.
Déu-n'hi-do. Felip, la meitat del que li havies de preguntar ja m'ho ha contestat ara, eh?
Bueno, és que... Bueno, alguna pregunta tinc...
Bueno, el Felip es pot apretar perquè em coneix prou.
Bueno. A veure, Felip, vinga, va, anem a indagar.
Sí, sí, sí. No, perquè, com conec molt al Pere i al Celler, està clar. Però, clar, la pregunta és, Pere, què sortirà d'aquí poc embotellat del Celler de Sant Uí? Ara no tens que dir... sinó que te'n recordes el sopar maridatge que vam fer al restaurant fa poc, que te va dir, hòstia, que és que estàs fent algo segur, perquè te conec. I vaig dir, bueno, és un escumós, ara que estem a l'antena, ara ja no hi ha molt tant res, ara què sortirà en breu?
Ara t'ho farà dir, Pere, ja.
Bueno, no, bueno, de moment sóc una persona bastant inquieta i aquest any, degut a les condicions climàtiques molt concretes que vam tenir, aquelles calors de mes de juliol, principis d'agost, això va portar que ens va fer avançar molt la brema i vam aconseguir doncs ja tenir dins de la collita 2021 molt d'hora, pràcticament diguem-ne que la primera setmana d'octubre ja estàvem tenint vins acabats de fermentar.
Uh-huh.
Això ens va portar, doncs, a que, amb la inquietud de dir, per què no fem un vi novell? Doncs, madurant aquesta idea, resulta que vam entrar en contacte amb una associació que hi ha a nivell de Catalunya, que és l'Associació d'Elaboradors de Vi Novell, que és una associació que s'havia creat ja fa molts anys, a començaments dels 90, mitjans dels 90, a través de lo que en aquell moment se li deia Mestres Cellerers de Catalunya, que eren doncs una sèrie d'enòlegs, prescriptors, botigues de vins, etc. I que feien una festa cada any del vi novell, que és una festa que se celebra a nivell europeu el tercer dijous de cada mes de tots els mesos de novembre, que és la presentació que es fa dels vins novells.
Uh-huh.
Hi ha la dita aquella catalana, que és per Sant Martí, que és l'11 de novembre, per Sant Martí mata el porc i enceta el vi.
És veritat, és veritat.
Sí, sí, sí.
Clar, i aquestes dites no estan col·locades en una data aleatòria, sempre significa alguna cosa.
Correcte. I per exemple, doncs tenim, clar, aquí a Catalunya amb això del vi novell no hi estem tan acostumats, però tenim l'exemple del famós Beaujolais Tarrivé, que és a la celebració de la presentació dels vins de la zona de Beaujolais, que doncs, bueno, tanta parafernàlia munten per donar-los a conèixer i ho fan precisament aquest mateix dia. Mm-hmm. Doncs aquesta associació, que havia estat amb unes hores baixes, un grup de gent nova l'any 2017 va donar per ressuscitar-la. I en aquell any doncs, es van ajuntar 6 bodegues. L'any 2018 n'hi van haver 8. El 2019 ja n'hi havien 11. El 2020 no es va fer res per raons...
Per raons evidents, sí.
I el 2012, doncs, nosaltres ens vam apuntar amb aquesta associació.
Aquest any, 2021.
Sí. I bé, hem sigut la 12a bodega que entrem a dins d'aquesta associació i som l'única bodega de la denominació Costers del Segre que estem dins d'aquesta associació del vi novell, presentant el vi novell de la collita 2021. Aquest és l'últim projecte que hem creat i, bueno, aquí estem.
Pere, que ens hem quedat pràcticament sense temps. Felip, fes-me 5 cèntims dels vins del celler Sanui, celler de Sanui.
Bueno, fem una gama petita, que se diu el Petit de Sanui, amb les varietats que tenen a la finca, que és Macabeo, bueno, que és el que ha dit el Pere abans, ¿vale? I ara han tret la gama Prat d'Hores, que ja és d'un cert nivell, amb una criança, amb varietats que no se feia servir fins ara mateix amb aquest tipus de vi, i ja està Pere per recuperar la vinya, després de passar l'any de la pandèmia i el mildiu, que va afectar moltíssim al ser de Sanui, que va ser un desastre, crec que estan posicionant dins d'alta gama dintre de la negociació del Segre. Això és el que et podria dir. I estic esperant, que encara no ha contestat, que no s'ha explicat el vino d'ell, si farà algo d'escumós, espera.
A veure, però ràpid, això, faràs escumós o no? O
sigui, no, estamos en ello, però el procés del vi escumós és un procés una mica més llarg que és el del vino d'ell. I,
bueno, però que ho tens com a idea, això sí.
Estem amb idea i estem també amb la idea d'un vi generós sobre palla.
Això és nou, eh?
Que això, doncs, és també una cosa que estem madurant, perquè aquest tipus de vins dolços, generosos, també són uns vins que tornen que estan...
Doncs
Ficar a tot... Això és exclusiva, això és nou,
sí,
eh?
Sí, sí, doncs, però això està a l'aire ja, o sigui que ara ja està, ja ho hem dit, ja ho has dit.
Jo espero que potser per les aquestes festes que celebrarem la setmana que ve, sinó per l'any vinent, per Nadal del 2022, puguem alçar una copa d'un vi dolç de Sanui...
Per
acompanyar els turrons.
Doncs escolta, això ja ens ho farà saber en el seu moment, eh? Hem parlat amb el Pere Escudé, és l'enòleg del celler de Sanui, és l'únic celler de la DO Costers del Segre del municipi de Lleida. Els trobeu a internet, cellerdesanui.com, tot junt, eh? cellerdesanui.com. I escolta, Pere, jo ja veig que amb tu ens hem de seure tranquil·lament. I tens tantes coses per explicar, però que ho haurem de fer per passos, eh? Allò ben asseguts, amb una copeta i que ens expliquis, eh?
El celler, escolta'm, tenim una terrassa perfecta,
doncs
a la vista de la seu, i quedeu emplaçats per quan vulgueu.
Doncs apa, aquí queda. Pere Escudé, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies, Pere.
Bon dia, Felip.
Adéu.
Us recordo la plana web cellerdesanui.com, cellerdesanui.com. És l'únic celler de la DO Costers del Segre, repeteixo, que és del municipi de Lleida. Felip Urbano, escolta, com sempre, un plaer. La setmana vinent seguirem el nostre viatge per la DO Costers del Segre.
D'acord, que vagi bé, cuida't.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Bobby Brown. Acércate al stand de la marca en la planta de perfumería y sus maquilladores profesionales te ayudarán a elegir el regalo perfecto entre todos los productos y stands exclusivos de Bobby Brown. Solo hasta el 19 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti. Oh.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja anem rumb cap a les 2 de la tarda i això no remunta, eh? 4 graus a la ciutat de Lleida, boira alta, sí, són aquells dies del dia de la marmota, eh? Avui igual que ahir, i si no canvia la història, doncs igual que demà, i com ens ha dit el nostre meteoròleg, doncs amb una... bueno, amb un temps estable, el que tenim, però estable, almenys els propers 2-3 dies. En fi, vam començar el mes amb 7 dies de 10 possibles amb vent, ens vam fartar del vent, vam dir que s'acabi el vent, i quan s'ha acabat el vent, doncs s'ha instal·lat la boira. I d'aquí uns dies ens queixarem de la boira, però ja sabeu que això és així, no plou mai a gust de tothom. Va, directes cap a les 2, tertúlia dels polítics. Està amb nosaltres la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També veig a la Marisa Xandri, del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I a la Marta Gispert, de Junts per Catalunya. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes.
Excusa avui la seva presència, l'Helena Ferre. I bueno, veurem si l'Ignasi s'acaba de connectar. Us en recordeu fa dos setmanes que vam donar per tancat el tema dels pressupostos? Ho vam donar per tancat, amb la havia l'Helena aquí, i vam dir, no, doncs ja està, no? Perquè jo li vaig dir, aviam, o sigui, ja ho teniu clar, no? Sí, sí, ja ho donem per fet. Diu, home, sí, ho podem donar per fet. Ull, la de voltes que pot acabar donant la història, perquè hem passat de tenir-los aprovats, o pràcticament aprovats, a no aprovar-se i a una moció de confiança de l'alcalde de Lleida sobre la taula. Ahir va estar aquí amb nosaltres Toni Postius, primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme. Ens va explicar el tema de la moció de confiança, però us pregunto, perquè he vist que hi ha certs moviments i potser no hi hem d'arribar a la moció de confiança, o si ha d'arribar sí o sí. Com funciona això? Qui vulgui.
A veure, bueno, no sé, començo jo.
Sí.
Per començar, com molt bé deia Ricard, com han canviat les coses, no?, de fa dues setmanes cap aquí, quan ja sembla que el pressupost estava, doncs, tancat i barrat, a última hora, doncs, els comuns es van despenjar i, bueno, no van donar suport a aquests pressupostos. Per tant, aquí els responsables, per una banda, és el comú, evidentment, que no ha acabat de donar aquest pas per poder tancar els pressupostos per l'any que ve, i després també crec que la responsabilitat és en l'equip de govern, no? Esquerra Republicana i Junts, que no ha estat capaç de negociar amb la resta de grups, que tenia que haver fet ja abans, i no ara de pressa i corrents, a veure amb qui pacto i amb qui puc tirar endavant aquesta qüestió de confiança, la que sí o sí ja s'ha de sotmetre l'alcalde. No sabem si ho farà abans de Nadal o després de Reis, tal com va anunciar el ple, però sí que anem abocats amb aquesta qüestió de confiança, entenc jo.
L'alcalde diu que ja s'ha reunit amb tots els partits. Marisa, s'ha reunit amb vosaltres?
Sí, s'ha reunit ja.
I com va anar la conversa?
Bueno, nosaltres ja li hem dit que, evidentment, doncs no li donarem suport, no? Vull dir, les seves polítiques i les nostres estan a les antípodes, i, per tant, amb nosaltres doncs no hi pot comptar.
Val. Carme Valls, que demanava paraula. Ara et deixo explaiar-te, però amb vosaltres també s'ha reunit, entenc, eh?
Sí, es va reunir amb nosaltres ahir al migdia.
I què li heu dit?
Bueno, nosaltres hem dit que... O sigui, és que jo, a diferència de la Marisa, nosaltres creiem que la qüestió de confiança no és l'única opció que hi ha. Ell pot presentar uns nous pressupostos damunt de la taula, uns pressupostos als quals es puguin avindre algú i la votació no sigui contrària. Per tant, ell és un comentari que fa, però encara no hi ha ni data ni... Per tant, la qüestió de confiança no és algo que no pugui deixar de fer-se. Vull dir, no és obligatori fer-la, eh? Ell té altres opcions, hi ha altres opcions a la taula. Val. I, per tant, el que sí que jo crec és que, evidentment, la responsabilitat és del govern, són ells qui governen. A vegades hi ha la sensació una mica de que ells no s'ho acaben de creure, no?, quan governen. No sé si heu sentit les paraules que diu l'alcalde al finalitzar el ple de pressupostos del passat divendres, no?, quan apel·la a la responsabilitat. És curiós que un grup com el nostre apel·li a la responsabilitat quan la primera responsabilitat era la d'en ell, d'haver-se reunit amb nosaltres, o com a mínim fer-nos un comentari sobre les 60 persones que la que es van preparar aquí des del grup i que la Begoña doncs, va presentar al ple, no?
Quantes esmenes, Carme?
64.
64.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
En un principi que després se van reduir perquè hi havia aquestes compensacions perquè es poguessin votar en bloc, no? Necessito els per aquí i per tant els trac d'aquesta partida i d'aquesta manera tu pots votar esmena per esmena i no te cal votar les esmenes en bloc perquè les presentes, ja diguem, presentes l'esmena, el problema, i presentes la solució, no? D'on trec els diners. No ens van fer ni un sol comentari sobre aquestes 64 esmenes que nosaltres vam votar. Mm. I per tant ni vam tindre una trucada ni des del 27 de novembre que ells fan aquella representació de que signen aquest acord amb els comuns, que és curiós, no? Perquè dius, home, si no s'haguessin signat mai els comuns, és que ja s'ha estat variat més d'una vegada. Per tant, deixar tota la confiança ficada allí i ni parlar amb la resta de partits, i al moment que tu saps a les 7:41 del matí que va dir que vas assabentar que els comuns no signarien aquests pressupostos, tampoc ni una sola trucada, no? De dir, ei, podria també haver deixat ell damunt de la taula els pressupostos i mirar d'acordar uns altres pressupostos abans de ficar-los a votació. O sigui, portar a votació uns pressupostos que saps que no es votaran, doncs això és responsabilitat del govern, no és responsabilitat de ningú més que d'ell.
Marta Gispert, a veure, l'altre costat del punt de... l'altre punt de vista, vaja, des de l'equip de govern.
Bé, la veritat és que, com apuntava la Marisa, no? Les coses han canviat molt. En política, a vegades, doncs, quan hi ha incerteses i quan no es treballa amb grans majories, doncs poden passar aquestes coses, no? I de vegades, en poques hores, doncs, canvia el panorama, com és el cas que ens ha passat a nosaltres aquí. Nosaltres vam encetar un acord de pressupostos amb el que creiem que era doncs, el que havia de ser doncs, el soci prioritari. Ens vam seure a negociar amb el comú de Lleida durant setmanes, moltes hores de parlar i arribar a acords, fins al punt d'incorporar les seves 45 accions que ens van proposar de millora del document. I, per tant, aquí hi ha una feina prèvia que doncs, en cap cas ens feia pensar que això podia acabar d'aquesta manera. No? Nosaltres ens en vam anar a dormir el mateix dijous, pensant que l'endemà doncs, hi hauria pressupostos i el divendres al dematí, com crec que va comentar l'alcalde al mateix ple, doncs, a les 7:30 doncs, vam saber que la cosa trontollava. No? Mm. Però clar, esperes fins a l'últim moment doncs, per saber doncs, si realment la cosa aniria per aquí i evidentment vam veure que la seva abstenció doncs, ens abocava amb alguna situació diferent de la de feia unes hores. Jo crec que l'alcalde doncs, va prendre una decisió perquè la responsabilitat de fer alguna cosa és d'en ell. I ell, doncs, en un exercici que en tot cas l'honora, doncs, va prendre la decisió de sotmetre's
Marta, des de Junts la compartiu, aquesta decisió de l'alcalde? O sigui, creieu que era la millor manera?
A veure, aquí de sortides no n'hi ha massa, de sortides davant d'un bloqueig. Nosaltres el que no podem fer és doncs, permetre que estiguem en un bloqueig amb pressupostos i que la ciutat no se'n gaudeixi d'aquesta nova versió de pressupostos. No podem anar a una pròrroga de pressupostos perquè no és el moment. Hem de tenir doncs, dibuixat el 22 en qüestió econòmica. Mm-hmm. Per tant, aquí d'alcalde només n'hi ha un i és ell el que, òbviament, té la potestat de prendre aquest tipus de decisions.
Però us havia consultat abans? Perdó, Carme, que sé que m'has demanat la paraula. Li vull fer dues consultes més a la Marta. Això ho havíeu parlat abans, Marta, o no?
Aquest és un tema que és exclusivament de l'alcalde. És ell el que ho decideix.
Val. I escolta, Marta, et volia preguntar també, amb el Comú de Lleida vau negociar, ara no ho sé exactament, prop de 8 setmanes, 6-8 setmanes, bastant temps. Escolta, quan decideixen fer públic que s'abstenen, com et vas sentir?
Jo fatal. jo som, te dic que te parlo amb la mal cor i sincerament, no sé, jo els tractes els faig d'una altra manera. Jo crec que si arribes a un acord i a més es per escrit i a més ho escenifiques doncs amb una roda de premsa,
sí.
No ho entenc com pots tirar-te enrere i deixar-ho tot en aquesta situació.
Una de les excuses que van donar apunta cap a la teva, cap a una regidoria teva de participació. No sé si ho heu parlat directament amb el Sergi o amb la Helena.
Jo amb l'Helena he parlat diverses vegades aquestes últimes setmanes i la veritat que res em feia pensar que sortirien amb aquesta excusa, no? Perquè a més no, és que no l'entenc, a mi no se m'aguanta el que me puguin dir, no hi ha res concret, no hi ha coses mal fetes, no. Òbviament, com a totes les regidories, que hi ha qüestions que es poden millorar, òbviament, com a totes les regidories i com tots els regidors poden reconèixer, però d'aquí a trencar els pressupostos per qüestions que no són, no sé,
bueno,
les i objectives, no.
Carme Valls,
com entendre, i em preguntaves el meu sentiment, no? I el meu sentiment és de molta tristesa.
No, i a més t'ho preguntava perquè sé que una de les raons apuntava el tema de participació, per això t'ho deia. Carme Valls.
No, jo comentar, el tema aquest de el bloqueig, això no és cert. O sigui, el bloqueig, ells fan un... Lo que hem conegut, no? aquests últims mesos, ells fan un cordó sanitari, que és no parlar amb, depèn quins grups de l'oposició. Amb nosaltres no han parlat. I això no és un bloqueig. El bloqueig que fan ells governen, ells nos han de trucar, ells nos han de ficar una negociació damunt de la taula. Jo no ho havia vist mai. Nosaltres, us recordo que l'any passat vam votar, ens vam abstenir els pressupostos. Per tant, amb nosaltres se'ns pot parlar. I nosaltres ho vam complir. El que és cert és que ells, els pressupostos que vam acordar per l'abstenció de l'any passat, no l'han complert. Per això, a lo millor tenien por, no?, de presentar-se a parlar amb nosaltres, perquè fins i tot nosaltres arribem a uns acords per votar els pressupostos abstenció al 2021 i part d'aquests acords no s'han portat a terme. I, per tant, nosaltres ara esperàvem també una trucada que no va arribar mai. Per tant, no hi ha hagut un bloqueig als pressupostos. El que hi ha hagut ha estat una votació d'aquests pressupostos, però ell no es podia, o sigui, el govern podia deixar els pressupostos damunt de la taula, podia dir allarguem aquí 15 dies i presentem uns nous pressupostos. De fet, encara ho pot fer ara, vull dir, la qüestió de confiança no és una obligació, eh? Estem a temps de fer moltíssimes coses, moltíssimes abans. Ara, és una qüestió de govern, com va dir el, no sé qui va ser, la patata calenta la té el govern. Ara només faltaria el govern.
De fet, em sembla que només amb un vot més a favor es pot convocar un ple extraordinari on es podrien aprovar els pressupostos sense arribar al ple, a la qüestió de confiança.
Reuneix aquest vot a favor, no? Reuneix el mateix del ple.
Sí. Marisa Chandri.
No, jo, a veure, jo seguint una mica el fil del que diu la Carme, no? Del tema de la qüestió de confiança. A mi se'm fa difícil creure que després de les paraules que va dir l'alcalde, doncs ara es retracti i torni enrere, que evidentment ho pot fer, però, vamos, ja, és que l'espectacle seria, vamos, el súmum, no, ja? Perquè és que aquí anem... De Guatemala a Guatepeor, no? O sigui, jo crec que s'ha d'acabar ja aquest espectacle que estem donant des de la paeria i dedicar-nos als ciutadans de Lleida, no? I buscar pues, quin és el pressupost que s'adequa a les necessitats reals que tenim els lleidatans i lleidatanes. I en aquest sentit, espero que el govern, tant Esquerra Republicana com Junts, doncs, hagi après la lliçó de que dels comuns no se'n pot fiar i que el que hem estat criticant durant tants dies de que no us havíeu sentat a negociar amb la resta de grups polítics, doncs això us ha passat factura. I això ara ho tenim aquí, no? Per tant, crec que us heu equivocat, Marta. T'ho dic a tu perquè estàs avui aquí, no? Si hagués dignat, doncs també li diria a ell. Però aquesta és la realitat. I torno a dir, la responsabilitat és del comú per una banda que... M'agradaria que en algun moment expliqués què és el que ha canviat respecte a aquella foto que es van fer amb Esquerra i Junts, què ha canviat, quina cosa els ha fet al final doncs no donar suport a aquests pressupostos i bé, no sé, a veure què passarà, no? Estem tots una mica a l'expectativa de quin serà, de si es rebrà suport a aquesta suposada qüestió de confiança o no, si hi haurà una alternativa de govern en cas de que no prosperi, etcètera, etcètera. La situació ara està una mica tot en l'aire.
Deixeu-me fer un incís abans de donar pas a la Marta, arrel d'una cosa que ha dit ara la Marisa, i és que de l'equip de govern, del d'abans i del d'ara, si hi ha un grup que normalment està aquí a la tertúlia és Junts per Catalunya. Junts per Cat, vull dir, me sembla que heu fallat una vegada. D'Esquerra fa dies que no tenim notícies. I el Comú, doncs, són bastant intermitents. Vull dir, des de COPE Lleida penseu que convidem a tothom de la mateixa manera, amb el mateix temps, i tots els partits saben que el dimarts tenen tertúlia aquí a la una i mitja. Vull dir que a vegades sembla... No, tots estan convidats, i Junts, dic de l'equip de govern, vull dir, això no és res, és constatar una realitat, és qui normalment està aquí, i per tant, pues els hi toca parlar en nom de tot l'equip de govern, només aquest incís per dir que nosaltres convidem a tothom, com sempre hem fet, després doncs les persones tenen agendes i, o problemes i assisteixen o no assisteixen. Marta Gispert, que t'havia preguntat ara la Marisa Xandri.
No, jo t'agraeixo el comentari. Nosaltres som persones que som responsables i que creiem que les circumstàncies siguin més favorables o menys, la nostra responsabilitat com a regidors de la ciutat de Lleida és donar la cara i donar explicacions, i jo crec que els espais que ens oferiu des dels mitjans de comunicació, en aquest cas la ràdio, pues són un lloc pues molt correcte i molt, molt com cal, doncs, per fer, donar les explicacions que haguem de donar. I jo crec que ho fem tots plegats, la Marisa, la Carme i jo, cadascú de nosaltres, des de la seva postura, i ho fem sempre d'una manera molt cordial i molt correcta, que crec que és com ha de ser. En quant a les negociacions, la veritat que jo no hi era.
Marta, deixa'm que posi un nom sobre la taula. Sergio González, actualment regidor no adscrit, però que va ser regidor de Junts, en el que ja s'ha manifestat a favor d'arribar a un acord amb Miquel Pollo, alcalde de Lleida. No sé si teniu relacions fluides amb Sergio González o no.
Home, jo a nivell personal sí que continuo tenint relació, perquè al final... vull dir, som persones i tenim sentiments, però no desconec el que tu m'estàs avançant, no estic al cas de les converses. Sé que ahir l'alcalde va mantenir converses amb tots els regidors, però desconec, o amb tots els grups, perdó, amb tots els grups i amb tots els regidors no escrits. Tenim aquest,
sí, que n'hi ha uns quants.
Magma de situacions estranyes, bueno, situacions, diguéssim, que poc habituals en un ajuntament, però no sé, això que m'apuntes ho desconec, Ricard, no sé com és la font d'on t'ha vingut.
No, ho he llegit a premsa, simplement. A més, crec que ho ha manifestat el mateix regidor Sergio González, que ell diu que, clar, si l'alcalde li ve a preguntar, ell li exposa doncs el que creu que li ha d'exposar, i ja està. Poden arribar a un acord o no, però això són regidors no escrits.
No, em sembla estupendo. No he estat al cas perquè porto tot el dematí d'una reunió amb una altra, i la veritat és que estic una miqueta fora de joc avui, no he mirat ni xarxes, ni Twitter.
Ens falten menys de 2 minuts i mig per arribar a les 2, de manera molt breu. Carme Valls, espereu arribar a un acord i que el pressupost es modifiqui una mica al que demaneu, o sou escèptics amb aquest tema?
Bueno, nosaltres, amb el tema del pressupost, nosaltres tenim un tema que és l'allotjament de Pardinyes. Allí hi ha una barrera que sembla ser que és una barrera que s'interposa de manera... és una línia vermella, no? Ells no volen baixar. Nosaltres no acabem d'entendre el per què no, i no és un tema que defensem des del primer moment. Tant, i és complicat.
Marisa Xandri, vosaltres teniu en ment també que s'incorpori alguna de les vostres demandes i canviar el vostre sentit de vot, o també sou escèptics?
Jo sóc bastant escèptica, la veritat. Nosaltres sí que donàvem bastanta importància en una esmena que feia referència a establir un pla de barris, però bueno, com ha dit la Carme, no? És que ni les esmenes que han presentat els diferents grups de l'oposició doncs no han estat ni bueno, suposo que les hauran llegit, però des de luego no hem rebut cap tipus de resposta al respecte, i per tant també el tema de l'alberg per nosaltres és una línia vermella que no traspassarem. Està tot com molt en l'aire, i en quant a lo del cerc, jo crec que durant aquests dies també s'aniran publicant coses, i és que no, vull dir, al final a vegades hi ha rumors que no són rumors només, no? I que han de ser els propis regidors els qui realment doncs facin oficial el que diuen i el que deixen de dir. Jo
Lo del Sergio González crec que és molt fàcil, és igual que qualsevol agrupació política, és a dir, ha parlat amb ell, igual que ha parlat amb la resta de regidors no adscrits, i suposo que ell li haurà fet una sèrie d'anotacions, de punts. Escolta, m'agradaria que es fes això, 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 a partir d'aquí parlem-ne. Crec que no va més enllà, hores d'ara, després d'aquí un temps ja ho veurem. Va, que ens plantem a les dues. Escolta, que com sempre, que és un plaer. Marta Gispert, Carme Valls i Marisa Xandri, gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu bona setmana. La setmana vinent ens tornem a escoltar, serà previ a la loteria, i la setmana vinent ja és la setmana de Nadal, que això va volant. Gràcies, cuideu-vos força. Una abraçada.
Gràcies. Adéu, bona setmana.
Adéu. I nosaltres ja directes a les dues, amb aquests 4 graus encara a la ciutat de Lleida, però pelats, 4 graus pelats. Demà hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20. Recorda que aquesta tarda, a les 6 de la tarda, estem a Comac, enregistrant el programa de demà, que si vols ens veiem, com vulguis. Apa, acaba de passar un bon dimarts. Fins demà, salut.